Lectures per a la vida. La senyora Dalloway, de Virginia Woolf, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Montserrat Cassanyes. Traducció de Dolors Udina.
La senyora Dalloway va dir que ella mateixa compraria les flors. Que la Lucy ja tenia prou feina. S'havien de treure les portes de les frontisses. Havien de venir els homes de Rumpelmayer. I, a més, va pensar la Clarissa Dalloway, quin matí, com acabat de fer per als nens a la platja. Quin esclat de vida, quina plenitud. Perquè era la sensació que havia tingut sempre quan, amb un petit grinyol de les frontisses, com el que ara sentia, obria de cop les portes vidrieres i es capbussava de ple a Barton, a l'aire del camp. Quina frescor, quina calma la de l'aire a primera hora del matí, més que en aquest moment, sens dubte, com l'embat d'una onada, com el vest d'una onada, fred i brusc. I tanmateix, per a una noia de 18 anys, com tenia ella llavors, solemne, sentint com sentia, dreta davant de la finestra oberta, que estava a punt de passar una cosa terrible, mirant les flors, els arbres i el fum que s'hi enroscava i les cornelles que remuntaven al vol i davallaven. Dreta i observant fins que en Peter Walsh va dir «Què, meditant entre les verdures?» «Era això?» «O, oh, jo prefereixo els homes a les coliflors». «Era això?» Devia dir-ho a l'hora d'esmorzar, quan ell havia sortit a la terrassa, en Peter Walsh. Havia de tornar de l'Índia un dia d'aquests, al juny o al juliol. No ho recordava ben bé, perquè les cartes que ell li escrivia eren terriblement avorrides. Eren les coses que deia, el que es recordava. Els seus ulls, la navalla, el somriure i la displicència. I, quan milions de coses havien desaparegut del tot, que estrany que era, unes quantes frases com aquesta sobre les cols. Va quedar-se palplantada a la vorera esperant que passés la camioneta de Detmold. Les Crop Pervas, que la coneixia com a Westminster, coneixen els veïns de la casa del costat, trobava que era una dona encantadora, amb un cert aire d'ocell, de gaig verd blau, delicada, vivaç, tot i tenir més de 50 anys i haver-se-li tornat els cabells blancs des de la malaltia. Allà adreçada, sense veure'l, esperant per travessar el carrer, molt dreta. Perquè, havent viscut a Westminster, quants anys feia ja? Més de 20? La Clarissa estava convençuda que, fins i tot enmig del trànsit o en despertar-se a la nit, se sentia un silenci o una solemnitat especial, una pausa indescriptible, una incertesa, però això potser era el seu cor, afectat, deien, per la grip, abans que sonés el Big Ben. Ara, ja retrunyia, primer un avís, musical, després l'hora, irrevocable. Els cercles de plom es dissolien en l'aire. «Que bojos que som!», pensava mentre travessava Victoria Street. «Perquè només Déu sap per quina raó l'arribem a estimar tant. La veiem com la veiem, inventant-la, construint-la al nostre voltant, derruint-la i creant-la de nou a cada moment. Però fins i tot les dones més xacroses, els infortunats més deprimits que seuen als graons, bevent la seva ruïna, fan el mateix. Cap llei parlamentària, n'estava convençuda, no els pot fer canviar mai per aquesta simple raó. Estimen la vida. Els ulls de la gent, el balanceig, el pas ferm i la gambada, el xivarri i l'enrenou, els carruatges, els automòbils, els òmnibus, a les camionetes, els homes anunci que arrosseguen els peus i es balancegen, a les bandes de metalls, els òrgans de maneta, a la joia, la dringadissa i l'estrany so agut d'un aeroplà que sobrevolava, hi havia el que ell estimava, la vida, Londres, aquest moment del mes de juny. Perquè era mitjan juny, la guerra havia acabat, tret per algú com la senyora Foxcroft, que la nit abans es consumia de dolor a l'ambaixada, perquè aquell noi tan encantador havia mort, i ara la vella casa pairal ha d'anar per a mans d'un cosí. O com Lady Bexborough, que havia inaugurat una fira benèfica, deien, quan encara tenia la mà el telegrama que li anunciava que en John, el seu preferit, havia mort. però la guerra havia acabat. Gràcies a Déu. Acabat.
Aquestes primeres pàgines de la novel·la La senyora Dalloway, de Virginia Woolf, ens centren l'atenció en el personatge que presidirà la ficció narrativa. Encara no som prou conscients que Clarissa Dalloway està il·lusionada amb els preparatius de la festa que oferirà a la nit a casa seva. Ella comprarà les flors. I les feines importants queden a càrrec de la Lucy i dels homes que trauran les portes de les frontisses per crear els espais amples que permetin rebre a tots els convidats. De sobte, però, al matí, que sembla acabat de fer per als nens a la platja, li provoca un estat d'eufòria. Quin esclat de vida! Quina plenitud! I tot seguit, quan sent el petit grinyol de les frontisses, s'imposa el record de les estades a Burton, a l'aire del camp, quan tenia 18 anys. La sensació de frescor de primera hora del matí, d'aquell moment del passat, arriba acompanyada del record de veure's dreta davant de la finestra oberta i amb el sentiment que estava a punt de passar una cosa terrible. Tenim la intuïció que aquesta circumstància està lligada a l'aparició de Peter Walsh, que es mostra sorneguer davant la contemplació de les flors i els arbres per part de Clarissa. Encara no sabem el lligam que existeix entre els dos personatges, però ja tenim alguns trets de Peter, de qui Clarissa recorda les coses que deia, els seus ulls, la navalla, el somriure i la displicència. Ara, però, per les cartes que ell li ha anat escrivint des de l'Índia i que són terriblement avorrides, sap que retornarà a Londres un dia d'aquests i no pot deixar de sentenciar. Que estrany que era! Clarissa torna al present, camina pel seu barri de Westminster i se sent satisfeta de la imatge que té d'ella un veí conegut. Trobava que era una dona encantadora, amb un cert aire d'ocell, de gaig verd blau, delicada, vivaç, tot i tenir més de 50 anys i haver-se-li tornat els cabells blancs des de la malaltia. Molt dreta, travessa el carrer i rep les impressions prèvies a sentir les campanes del Big Ben, enmig del trànsit, o en despertar-se a la nit, se sentia un silenci o una solemnitat especial, una pausa indescriptible, una incertesa. Amb un ara exclamatiu, es complau primer escoltar un avís musical i després el toc de l'hora irrevocable. Ella mateixa s'adona que el so de la campana marca el pas del temps present, però també li obre la mirada a la contemplació de Londres. Clarissa en percep els canvis, l'evolució i el moviment urbà. I la desmesura amb què enfila els seus pensaments li fa expressar l'estimació arrauxada envers una ciutat que agafa entitat de personatge principal de la novel·la. Que bojos que som, pensava mentre travessava Victoria Street, perquè només Déu sap per quina raó l'arribem a estimar tant. La veiem com la veiem, inventant-la, construint-la al nostre voltant, derruint-la i creant-la de nou a cada moment. En definitiva, Londres i el seu dinamisme és la vida que es fa estimar. I tant els personatges que s'hi mouen i l'habiten, com el xivarri i l'enrenou dels mitjans de transport i de les gens, són, per a Clarissa, el que ella estimava. La vida, aquest moment del mes de juny. Tanmateix, immediatament, hi ha un contrapunt que trenca aquesta atmosfera de felicitat. Ha acabat la guerra, la Primera Guerra Mundial, que ha deixat un panorama de destrucció i de mort, sobretot la mort d'una joventut que tenia tota una vida per davant. De fet, com afirma el personatge de la senyora Dalloway, en un altre text de Virginia Woolf, milers de joves s'havien mort i el món havia de continuar. Certament, havien hagut de morir perquè tot continués de la mateixa manera, perquè Clarissa Dalloway pogués celebrar la seva festa. I no podem obviar que tota aquesta entrada lírica i preciosa de la novel·la, amb Clarissa anant a buscar les flors per a la festa, té, en altres llocs de la ciutat, la crua realitat d'homes que es troben contra les cordes de la vida, afectats per la neurosi que els ha provocat la guerra i els seus horrors. Virginia Woolf dona una presència important a aquesta problemàtica social a través del personatge de Septimus Warren Smith, el veterà de la guerra, l'altre coprotagonista, que no és de cap elit social, l'actor de Shakespeare, que constitueix una de les històries que va en paral·lel amb la de Clarissa Dalloway, amb la qual té punts d'intersecció al llarg de la novel·la. Virginia Woolf publica l'any 1925 dues obres que tenen una influència important en el món literari. Una de les seves novel·les més reconegudes, La senyora Dalloway, i un recull de lectures en format d'assaig, The Common Reader, amb la voluntat d'adreçar-se als lectors normals, no als estudiosos. La senyora Dalloway planteja una situació narrativa que transcorre en un dia del mes de juny de 1923. Clarissa Dalloway, una dona de classe alta londinenca, fa els preparatius per a una festa que ha de celebrar a casa seva. Anirem seguint les reflexions de la protagonista sobre la vida i la mort, el seny i la follia. Veurem com experimenta amb intensitat cada instant viscut en el passat i com els aboca en el moment present. Els seus pensaments s'entrellacen amb els dels altres personatges. Com diu Virginia Woolf, en aquest llibre tinc gairebé massa idees. Vull fer-hi cabre la vida i la mort, la cordura i la demència. Vull criticar el sistema social i que es vegi el seu funcionament amb la màxima intensitat. Hi ha en aquesta novel·la una visió poètica de les coses i de les persones. Ens meravella quan llegim en l'obra la barreja de detalls de la vida quotidiana amb pensaments profuns del present i del passat. Poc després de ser traduïda al català el 1930 per César August Jordana, sols 5 anys després de l'edició anglesa, va ser llegida pel crític i estudiós de la literatura Ramon Esquerra, que en va fer unes observacions de lectura que ens resulten molt interessants i ben vàlides per al lector actual. La primera cosa que hom experimenta en llegir una novel·la com La senyora Dalloway és una sensació de sentir-se desemparat. El lector es troba perdut enmig de l'obra, li costa situar-se. És la mateixa situació de l'home que es troba en una reunió deliciosa on no coneix ningú. No sap ben bé de què es tracta, ni què passarà. Però comprèn que és una cosa meravellosa. Quan s'adona del que vol l'autora, llavors segueix perfectament. Ha trobat el fil. Davant seu, desfila la vida amb la mateixa incongruència de les coses reals, però envellida i impressionant, tràgica estones, sempre d'un volum més gran que el natural. Virginia Woolf va néixer a Londres el 1882. El seu nom verdader era Adeline Virginia Stephen i va créixer en una família d'intel·lectuals i amants de la cultura. Va destacar en tots els gèneres que va conrear, sempre des de la primera línia, i és considerada una influència decisiva en la creació de la modernitat i en el seu llegat literari. Encara que especialment reconeguda per les seves novel·les, no s'ha d'oblidar la seva aportació al conte i, sobretot, a l'assaig. Com a assagista són fonamentals els seus llibres Una cambra pròpia i Tres guinees. Va excel·lir també en la crítica literària, com a memorialista i biògrafa. I els 14 volums del seu dietari són d'un gran valor com a mostra de la reflexió sobre la literatura, com a creació artística i sobre la pròpia vida. No va deixar mai de ser una figura pública i una activista, una intel·lectual compromesa amb el seu temps, molt conscient dels seus drets com a dona i com a escriptora. Pel que fa a la seva obra novel·lística, a banda de La senyora Dalloway, cal destacar L'habitació de Jacob, Cap al far, Orlando, Les ones, Els anys i Entre els actes. 7 novel·les que expressen la voluntat de crear un projecte literari renovador, que ha estat anomenat com un dels moments culminants de l'alta modernitat que ella mateixa va teoritzar en algun dels seus assaigs. Concretament, a la novel·la moderna, afirma: si un escriptor fos un home lliure i no un esclau, si pogués escriure el que volgués, no el que ha d'escriure, si pogués basar la seva feina en els seus sentiments i no en la convenció, no hi hauria argument, ni comèdia, ni tragèdia, cap interès per l'amor o la catàstrofe en l'estil acceptat. La vida no és una sèrie de llums de calesses disposades simètricament, sinó un halo lluminós, un sobre semitransparent que ens embolica des del començament de la consciència fins al final. No és la tasca del novel·lista transmetre aquesta naturalesa canviant, desconeguda i sense límits, per més aberrant i complexa que pugui ser, barrejant-hi tan poc com sigui possible el que és estrany i extern? No demanem simplement coratge i sinceritat, suggerim que la substància pròpia de la ficció és una mica diferent de la que la tradició ens vol fer creure que és.